Després de festes, Sant Tornem-hi. Això és Xalem de Gin. I ens hem trobat un regal de Reis, que són tres tècnics nous. Per tant, avui som en Joan, l'Aleix i el Jordi, la Roser i la Núria.
Avui continuarem amb el llibre de Mercè Rodoreda, Viatges i flors. Acabarem les flors i començarem els viatges als pobles. De música serà avui tot un disc que es diu D'amore e tormenti, de Raquel Andueza i Jesús Fernández Baena. La Raquel Andueza és una soprano que el diumenge passat ens va deleitar la seva veu a Scala Dei. Esperem que us agradi tant el text com la música.
Flor ferida. La flor ferida és una flor robusta. Antigament naixia a les valls, a l'ombra de l'herba i dels arbres. El vent, que és boig, va començar a endolcir les llavors amunt i va escampar-les pel vessant dels volcans. Això no seria res si no existís l'ocell perdingues. La flor té 5 pètals de color de llimona, llargs i entercs, i el pistil és una mena d'espasa graminada, lleugerament verd. La flor és petita i la planta s'assembla a un arbre qualsevol. L'ocell, que té més sentits dels que es necessiten, sap que quan la flor s'ha d'obrir i comença a voleiar al seu damunt, en cercles estrets quan tot just es forma la punzella. Així que es bada, se li tira a sobre i d'enlaire estant la mutila de dos pètals, el que té més a prop del bec i el que té més lluny, només dos. A cada pètal arrencat s'ha pogut descobrir que la flor feia ai! L'ocell s'enlaire xisclant i al cap de mitja hora es rebenta. I els tres pètals que queden de la flor, cap més ocell no els toca. De les ferides surt una pudor insuportable. I la broma es repeteix a l'any següent.
Because
L'explorador que la va voler aclimatar no sabia com era. Va plantar l'única llavor que tenia sota la finestra de la seva cambra. L'endemà mateix va veure un brotet que sortia de terra com una gelatina glaçada. I l'endemà passat en va veure un altre al costat del primer. Cada dia naixia un brot, primer a una banda, després a l'altra, de la llavor pare-mare, amb un estil molt militar. Els primers brots ja eren alts quan els darrers van acabar de néixer. Una pura delícia. I l'home estava satisfet. Tot el baix de la casa era un núvol de verd fet d'unes fulles que la més lleugera de les brises palpitaven delicadament. Més gracioses i transparents que les ales d'una mosca. El dia que les flors es van obrir, el sol va trigar una mica a pondre's. Badava. El perfum que sortia de tot plegat tenia una mena de frescor regalada. Al voltant de la casa era una festa major d'alegria. Ara, que sota de tanta alegria, trafeguejava l'infern. Les arrels d'aquestes flors semblava que tinguessin centúries i van començar a atormentar la casa per sota. Els feia nosa. Volien la terra que la casa cobria. Ho volien tot, l'absolut. La casa es va desnivellar per la banda dreta. Li va caure un tros de barana del terrat. Li va saltar un batent de persiana. Una nit va semblar que la sacsegessin a mort. En fer-se de dia, la casa era lluny. Havia fugit esparverada.
Altri per gelosia spiri pure via fiamme dal seno versi pure meggiere.
Flor caminaire, de dues cabeces bessones, unides a la part de dalt, neix una flor d'argent, trifila, estriada de blau, plena de noblesa. Les cabeces són els peus. Aquests peus tenen les arrels curtes i no les enfonsen massa endins de la terra, tot just s'hi apuntalen. La flor caminaire és capritxosa, vagabunda. No va mai sola. No pot viure sense companyia. Es desplacen a colles. Els agrada el sol. Fugen de l'ombra com de la pesta i quan caminen semblen ànecs. Si el lloc que han triat per a créixer els agrada, no passa res. Ara bé, si per manca de pluja la terra s'asseca en excés, com que els hi va la vida, xinuxano, se'n van totes cap al rec. De seguida es fan amigues del trèvol pudent. Duren un estiu. Tan aviat són a la vall com a la carena, ran d'una tanca o al mig d'un prat. Així que presenten la tardor, s'agrupen de sis en sis i secretegen. Quan es separen per a l'adeu de l'hivern, encara fan goig, tot i que els colors ja se'ls han esblaimat una mica. Per morir s'amaguen, busquen arbres vells i s'arreceren a les soques. S'entaforen sota de la molsa que mai no acaba de cobrir-les o sota d'una escorça. Allà on poden. El primer buf gelat s'acaben. Els peus, d'un sotrac molt savi i en precaució, fan caure tija i flor. Llencen un cadàver amb la mateixa indiferència amb què nosaltres llencem un vestit vell.
Perquè rompi el meu bé la fe de mi. Morte il viver mi toglia, ma sia perché si scioglia
flor malalta. Amaga la boqueta, se la tapa amb les fulles més petites. De tant en tant, les fulles es separen. De la boqueta li surt fum blau i xiula, molt fi. Per fer-li companyia, les flors de borratge li envien olor i la pluja la ruixa perquè no estigui trista. Viu i mor així, voltada d'afecte i gentilesa.
Flor melindro. La van fer amb el caparró torçat i només es veu capgirada. Si li haguessin donat ullets, podria comptar les bestioles de terra plana. No val res. En fas un pom i al cap de 5 minuts es desfulla. Però és molt bufona. I a Jupit li pots veure els dintres, de color de xarop de violí, i els estams també.
Flor sageta. No se sap d'on surten. Tot d'una se'n van i sembla que se n'hagin anat per sempre. Però un bon dia tornen. Envaeixen grans extensions de terreny i, de vegades, algun jardí solitari. La planta s'assembla a la planta del girassol, dreta, amb les fulles rasposes i amples. De flor sageta n'hi ha de grogues, de vermelles, de blaves, de color de pastanaga, de morades com l'ofec. Semblen fetes de setí. Apunten al cel. Si fa vent, es vincla tota la planta. La flor segueix el moviment sense que el vent la malmeti. Si plou, tallen la pluja. Les gotes els llisquen pels costats de pressa i corrent. Les enxerolen. I quan hi han viscut prou, la planta dispara la flor amb la violència d'un tret. És una barreja de colors i de felicitat que fuig cel amunt. No fan cap mal. Volen altes i desapareixen fins l'any que ve.
Flor de mel. Té el calze ple de mel. És una flor adormida, una mica fora del temps. Les abelles van i venen, s'hi acosten, amb la pota cullera agafen mel i omplen tupins i perols. Algunes moren emmelades, tot molt de pressa, amb molta agitació. Quan el calze queda buit de mel i respira, la flor és mort. I en neixen de noves. I vinga, abelles.
Flor fòssil. Xopa de por, una flor de maduixa anava perduda i no sabia què fer. Un ram de venes d'or cremava. El sofre negre i la pols vermella, la terra blanca i el carbó lluent es separaven. I a les bandes on per dintre el món i el mar encara bullien, es van alçar ruixadors d'aigua fins al cel. Neixien pedres de colors entre xiscles de sargantana enfarbalada el cap a la cua. La flor de maduixa no podia fer res, de cara o d'esquena a la calç, a l'argila, a la pedra. Quan tot es va calmar, els arbres semblaven creus. Un tros de blau, foradat pel gel i pel foc, respirava malalt al cim d'una muntanya partida. La flor de maduixa, perduda i malmesa, es va quedar sense aire, voltada de pols i de líquids. De mica en mica es va ofegar. L'aigua i el llot s'empedreïen. La flor maduixa, ofegada, s'anava alterant. Mil anys, un milió d'anys, alterant. 3 milions d'anys, fins a ser no res. Una lenta desfeta empresonada. Un buit en una pedra. Un incís.
Viatge al poble de les nenes perdudes. No era un poble, era un bosc. Les nenes havien sortit de casa seva per anar a collir la vidalba, algunes la rosella, algunes l'escardot morat, d'altres la rosa de bardissa. I no havien sabut sortir del bosc que havien hagut de travessar i el bosc se les havia quedades. Totes anaven vestides igual, faldilla vermella, cosset de floretes blaves i grogues amb el fons de roba blau marí. Totes eren rosses, totes duien tirabuixons, totes tenien els ulls blaus, totes duien a la mà un pom de la flor que havien anat a collir. Així que es despertaven, començaven a ballar i a voltar la soca d'un arbre, cadascun el seu, tot cantant la cançó de la matinada. De què viu, viu? De castanyes, de les que encara tenen la closca verda, llisa, amb una punxa de tant en tant. Una que duia un pom de llessamí em va explicar la seva vida. A casa meva vivia bé, tenia tantes nines i tants ninos com volia. Menjava sempre cervellets de colomí i plats de crema cremada. Bevia sempre que tenia set orxata d'ametlla tendra. Dormia fins que se m'acabava la son i tenia temps de sobres de somiar que era peix, que era ocell, que era serp, que era hiena. Però una nit vaig somiar que les flors de llessamí em cridaven. Volien que les collís jo i només jo. S'obrien de mica en mica i del foradet que tenen al mig sortia una veueta que era la meva i deia baixet mentre jo dormia. Volem que la nena, que ho té tot, vingui a collir-nos abans que l'abella faci mel de nosaltres. Vaig llevar-me. Encara era plena de nit, encara anava amb la son encastada als ulls. Tot això un deliri, i caminant, vaig trobar el llessamí. Vaig fer un pom amb totes les seves estrelles, i ara sóc una nena perduda perquè no vaig saber trobar mai més el camí de casa meva. De la meva casa, amb un jardí florit, de violers i de vitadimina. Li vaig dir que si volia, jo la podria acompanyar, que les podria acompanyar totes d'una a una. De seguida va fer la cara trista i el blau dels ulls se li va entelar. Va acabar per confessar-me que s'estimava més ser nena perduda i viure en el bosc on a la nit les branques dels castanyers baixaven fins on era i tot abrançant-la l'acotxaven i li deien que l'estimarien fins a l'hora de la mort, que si no sortia del bosc sempre seria nena, amb faldilles vermelles, amb tirabuixons com encenalls, amb el blau dels ulls ple de tendreses d'aigua i amb gotes de rosada entre la rosa dels llavis. I va afegir amb uns ulls carregats d'innocència i sense parpellejar. Així que es perd una nena, al poble li posen el nom de la nena perduda i aquella nena es converteix en la patrona del seu poble. Compren una nina gran, la vesteixen de santa, li posen una corona de llautó, la fiquen en una vitrina i la van a visitar i dur-li flors de tant en tant. Jo em dic Gertrudis.
Viatge al poble de les dues roses. El poble l'havien vestit en un gran pla a dalt d'una muntanya solitària que s'alçava al mig d'una estesa de camps de blat. Era petit, 12 cases i un hostal. La muntanya no era gaire alta. A la banda de ponent, tota ella era una garriga foradada per caus de llebres i de conills. A la banda de llevant, la vegetació era exuberant. A la banda de ponent no hi plovia mai. A la banda de llevant, la pluja no parava. I a la banda de la pluja hi havia 12 fonts. La de l'espígol, la del romaní, la dels creixens, la de la camamilla, la de la sargantana, la del grèvol, la de l'escurçó, la de la formiga, la de l'orell, la de l'esparver, la de la rosella, la del rossinyol, la de la mallarenga, no 12, 13. Les cases eren totes masies, amb teulat, amb paller, amb pou, amb era, amb celler. En el pla de la muntanya hi creixia, verdejava i rossejava el blat, el millor i més famós de la contrada. Cada espiga, un llonguet. Els seus habitants no tenien cap interès a conèixer el futur. No havien consultat mai els morts, ni s'havien fet llegir mai les ratlles de la mà, ni s'havien fet tirar les cartes. No els calia. Perquè en una paret de la casa, la del menjador davant de la llar, quan a la família se li preparava una bona notícia, sortia, amb una certa anticipació, una rosa blava grossa com el palmell de la mà, amb els pètals blaus degradats en degradacions d'una gran saviesa. Sortia com surt el sol. Vull dir que es formava la part baixa de la paret i s'enlairava a poc a poc, fins que a dos pams abans d'arribar al sostre es quedava quieta com si s'hagués adormit. Mig esborrada, mig somniosa, es quedava a la casa un dia sencer amb la seva nit per assegurar-se que la veien. Després es fonia sense deixar rastre. I quan la família havia de tenir una mala notícia, com és ara la mort d'un fill o d'un parent, o la proximitat d'una mala collita, o la malaltia d'un bé, o d'una cabra, o d'una vaca, o d'un cavall, o d'una gallina, o d'un colom, o d'un garrí, sortia a la paret del menjador, sempre a la paret del davant de la llar, com el lector ja fa estona que imagina, una rosa negra, d'un negre envernissat i lluent, de porcellana. Amb una eina especial, per no trencar-la ni malmetre-la, l'arrencaven amb molta cura, la treien de la paret i la guardaven a la calaixera, al calaix de dalt de tot, com a record d'una gran pena.
L'ermeta cal cader di fredda brina, languida il capo inchina, alla parir del sole,
esperant que hagueu gaudit tant del text com de la música, fins aquí el Xalem Llegint d'avui. Fins al proper.